Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Un incendi ha afectat aquest divendres un edifici de 6 plantes del carrer Villà, tocada Àngel Guimarà. El foc, que ja ha estat extingit, s'ha ocasionat en una habitació d'un habitatge del tercer pis que ha quedat afectat tant pel fum com per la calor. Els bombers han acabat de revisar-ho tot plegat. Bona part del veïnat que es trobava a l'immoble ha quedat confinat als balcons i, de fet, els bombers han hagut d'evacuar una veïna usant una autoescala del camió. Segons el cos d'emergències, que ha mobilitzat fins a 7 dotacions, no hi ha hagut danys personals. El que sí que ha passat és que un gat ha mort a causa del foc. L'Associació de Propietaris i Veïns de les Planes, la de Can Cortés i la de Can Borrull, han dimitit en bloc de les vicepresidències del Consell de Barri de les Planes per denunciar la manca d'inversions i d'atenció institucional. Les entitats han enviat aquest dilluns un comunicat a l'alcalde Josep Maria Vallès i a la presidenta del Consell de Barri, Núria Fernández, on els han comunicat que pleguen davant l'abandonament total, diuen, del govern a la crida d'un compromís públic d'inversions. Les entitats reclamen a l'executiu que el barri rebi una part justa del pressupost ordinari i adverteixen que no assistiran a nous consells fins que no es concretin compromisos reals. Vall d'Oreix tornarà a vibrar aquest juny amb una de les propostes culturals més esperades de la vila, el cicle de concerts a l'aire lliure de Camp Montmany, que enguany arriba a l'onzena edició. Amb un escenari privilegiat al Parc Natural de Collserola, el programa combina música clàssica, jazz, cabaret i fusió de gèneres, amb participació destacada per primer cop de l'Escola de Música de Vall d'Oreix. Les entrades ja estan a la venda amb opcions d'abonament i descomptes per a joves. L'handbol Sant Cugat afronta la fase d'ascens a plata, segona categoria estatal, del 16 al 18 de maig, encara en una seu per determinar. Els vermell i negres participen per tercer any consecutiu i ho faran com a campions del grup D de Primera Nacional per segona temporada seguida. 12 equips disputen aquesta fase, dividits en 3 grups de 4, i on el campió ascendeix de categoria. El sorteig de les seus i dels rivals es coneixerà dilluns a les 5 de la tarda, a la seu de la Federació Espanyola d'Handbol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas. I de qui us parla? Carme Reverte. Avui és divendres 2 de maig i avui al Connectats parlarem de marxa nòrdica, però com a eina terapèutica. Entrevistarem Marta Morales i Pilar García, fisioterapeutes del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia de joves per saber què opinen sobre la intenció del govern espanyol d'avançar als 16 anys l'edat de votar. A partir de les 5 ens acompanyarà el sènior femení del bàsquet pretenc, campiones de Primera Territorial Catalana. Conversarem amb l'actriu santcugatenca Marta Angelat, que ha publicat el seu primer llibre, Seguint les ones. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
I a aquesta hora de la tarda ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La zona de baixes emissions a Terrassa va entrar ahir en vigor. És una mesura que afecta més de 80.000 vehicles de la ciutat, els que no tenen distintiu ambiental. No podran accedir entre les 7 del matí i les 8 del vespre els dies laborables pels carrers delimitats al nord del passeig 22 de juliol, a l'est pel parc de Vallparadís, al sud per la carretera de Montcada i a l'oest fins al carrer de Faraday, al barri de Can Aurell. Fins ara les restriccions s'aplicaven en episodis d'alta contaminació. De moment, però, la mesura no comportarà sancions. Les càmeres de control de matrícules encara no estan programades per registrar les infraccions que es puguin produir. El govern municipal de la ciutat ha establert excepcions per a residents, persones amb mobilitat reduïda o vehicles d'emergència. Els vehicles sense distintiu podran sol·licitar autoritzacions puntuals per accedir a la zona fins a un màxim de 24 dies l'any. L'Ajuntament de Terrassa vol que l'ampliació de la zona de baixes emissions fins a l'avinguda de Sant Àngel Sallent s'aprovi inicialment en el ple d'aquest mes de maig.
Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell portarà a licitació un paquet d'intervencions per consolidar l'estructura d'algunes parts de la Torre d'en Feu, dotades amb un pressupost total de 370.000 euros. Es tracta de la Torre Mestre, la Capella de la Verge de Montserrat, l'elevador d'aigua i el cobert. El portaveu del govern municipal, Eloi Cortés, ha detallat les intervencions que hi faran.
Perquè bàsicament les intervencions que es fan es tracta de fer la reparació de les teulades i de tots els sostres que estan exposats a l'aire lliure i, per tant, protegir-los de l'aigua i, evidentment, també dels canvis climàtics i doncs, tota la part de reparació de vigues, de les teules, de les... els perfilats metàl·lics dels sostres i de les finestres i d'alguns acabats de maó que també s'han de reparar.
Tot plegat amb l'objectiu de millorar la impermeabilització de l'edifici i també protegir-lo de les inclemències meteorològiques.
I del Vallès anem fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, molt bona tarda.
Bona tarda. Sant Adrià de Besòs ha reobert la jugoteca ambiental a la platja del litoral, una zona que està oberta des del 19 de febrer d'aquest any, després de tancar-se el maig del 2021 per la presència de metalls tòxics a la sorra, tallers de plantes, una cuina solar per desfer xocolata i jocs desplegables per als més petits. Amb aquesta jugoteca ambiental, l'Ajuntament vol revitalitzar la platja del litoral i recuperar la normalitat dels estius passats. De moment, el bany no està permès. Filó Canyete, alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, aspira a poder donar aviat el tret de sortida a la temporada de bany amb els serveis corresponents, com ara el personal de socorristes. L'escoltem.
Donar el que és el tret de sortida pròpiament del que és la temporada ja de bany. Doncs ja amb els serveis també ja de socorristes, amb totes les dutxes ja, ara que tampoc hi ha les restriccions doncs de ja en ple ús, vull dir, la normalitat d'altres estius que ja havien vivit aquí en aquesta platja.
Els banyistes, però, estan dividits i és que la majoria encara són reticents a posar-se a l'aigua. Assenyalen que la reobertura de la platja convida a passejar-hi i estar-se a la sorra, però no es mostren convençuts a banyar-s'hi.
A tomar el sol, la gente joven que quiere tomar el sol, sí, perfecto, pero para bañarse en los edificios más bonitos.
Sí. Y más, de más sí. Confianza.
Y bueno, de moment no estem gaire confiats. Anirem veient a veure com està l'aigua i com ens sentim, però bueno, això et dic.
Per la seva banda, l'Agència Catalana de Residus conclou en l'últim informe més que ja no hi ha metalls en superfície que siguin un risc per la salut dels banyistes.
Seguim des del litoral, ara però des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Els mitjans de comunicació públics de la ciutat, el Prat Ràdio, el Prat Televisió i el Prat Digital, han posat en marxa un nou canal de difusió conjunt a WhatsApp. En el marc del 23è aniversari de la ràdio i el quart del digital, la nova comunitat ja és oberta a la ciutadania, que podrà accedir de forma gratuïta al contingut més destacat de la setmana. Cada divendres, l'espai oferirà el recull de les informacions més importants de la setmana, tant dels tres mitjans, a més de la difusió de l'Infopodcast Pota Blava, el podcast informatiu per estar al dia de l'actualitat local en només 3 minuts, que està en marxa des de fa gairebé 2 anys.
De retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu del 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen. L'acte es farà en memòria dels 5 castellarencs que van patir la deportació: Francesc Valls, Enric Comelles, Josep Rovira, Francesc Comelles i Ramon Puig de Lloses, 4 dels quals van ser internats a Mauthausen. La commemoració començarà a les 18:45 al Monument de la Memòria de la plaça del Mirador amb una ofrena floral als peus de l'escultura de Jordi Martín Clerc. Aquest espai recull les 5 llambordes Stolpestein instal·lades en record dels deportats, obra de l'artista alemany Günter Demnig. L'acte continuarà a l'escenari de la mateixa plaça amb la lectura del manifest de la Miquel de Mauthausen i la representació de l'espectacle Invisibles Memòria, que reivindica la memòria de les persones refugiades. A més, es projectarà un videoomenatge a les 5 víctimes castellarenques de l'horror nazi fet per la unitat d'imatge de l'Ajuntament. L'acte està organitzat per la Regidoria de Promoció de la Vila i Memòria.
I acabem el repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente, bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat es convertirà el cap de setmana del 9 al 11 de maig en un gran espai de fires amb motiu de la Diada de Sant Ponç, que combinarà en tradició, consum responsable i promoció de productes locals i artesanals. Aquest cap de setmana la ciutat acollirà d'una banda la primera Fira del Raig a la plaça de Barcelona i de l'altra la Fira de Sant Ponç i la Fira del Comerç Just i Solidari a la plaça d'Octavià. Aquestes dues fires, a més, conviuran també amb la Fira d'Artesans, que té cita cada segon dissabte de mes. Escoltem el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell.
Serà una setmana de moltíssima activitat al nostre poble, que ens agrada doncs, que vagi agafant gruix. Ens interessa, volem doncs, que cada una de les activitats doncs, tingui molta afluència de públic i que, per tant, doncs, les diferents fires doncs, tingui doncs, moltíssima afluència.
El dissabte 10 de maig, durant tota la jornada, la plaça d'Octavià serà l'epicentre de la ja tradicional Fira de Sant Ponç, amb parades d'herbes remeieres i productes naturals. En el mateix espai, i de 10 a 2, es donarà cita a la Fira de Comerç Just, Economia Social i Solidària i Finances Ètiques, promoguda per Oxfam Intermón. Aquesta última oferirà, a més, una mostra de productes i serveis que comparteixen els valors de proximitat, sostenibilitat, justícia global i democràcia econòmica. La jornada inclourà activitats com una mostra d'elaboració de vins a càrrec de Rabassaires, una iniciativa que pretén treballar les parcel·les de vinyes velles del passat vitícola del Vallès Occidental i, per una altra banda, un trencaclosques gegant organitzat per Jeroni de Moragues. Tant la Fira de Sant Ponç com també la Fira del Comerç Just, Economia Social i Solidària i Finances Ètiques s'emmarquen dins del mes del comerç just, que omplirà el maig amb activitats com una taula rodona sobre agroalimentació el 6 de maig, xerrades sobre habitatge cooperatiu i la setmana gastronòmica promoguda per Oxfam Intermón del 10 al 17 de maig, entre altres propostes. La Fira del Raig, organitzada per la FEM i Sotasons, tindrà lloc des de la tarda del divendres 9 de maig i fins al vespre del diumenge 11. Durant 3 dies, la plaça Barcelona s'omplirà amb la Fira de la Cervesa, la Fira del Vi i la Fira de Productes Artesans. A més de comptar amb un programa de mostres i tallers de danses populars, dinamitzacions, cercaviles, l'objectiu de la Fira és celebrar la riquesa agrícola i vinícola del territori, abocant les tradicions que han configurat la identitat de Sant Cugat, on els productes locals com la cervesa, el vi, l'oli i les tradicions es presenten com a símbol de l'esforç i la resiliència dels seus habitants. Podeu consultar totes les activitats a www.cugat.cat.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'Hospital Universitari Mutua Terrassa es fa servir la marxa nòrdica com a teràpia. Per saber-ne més sobre els seus beneficis físics o les diferències principals amb altres activitats físiques, el nostre company Sergi Estapé parlarà amb dues fisioterapeutes del servei de rehabilitació d'aquest centre hospitalari. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, doncs, per parlar d'aquests beneficis, tot el que pot aportar aquesta marxa nòrdica, parlem amb la Marta Morales i la Pilar García, que són fisioterapeutes del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs expliquem una mica què entenem per marxa nòrdica, això així a grans trets.
Vale, doncs mira, la marxa nòrdica és una activitat física que és molt completa, perquè diguéssim que combina l'exercici aeròbic amb l'exercici muscular, vale? I és per això que traiem un gran profit, vale? I és només caminar, vale? amb l'ajuda d'uns bastons específics que són similars als bastons que utilitzem per fer la marxa a l'esquí nòrdic. Vale? Mm-hmm. De fet, la marxa nòrdica té el seu origen en l'esport de l'esquí nòrdic, quan els esquiadors doncs, volien seguir entrenant a l'estiu, no hi havia neu, i aleshores es feien els esquís i començaven a entrenar-se caminant amb els bastons.
Mm-hmm. I això es pot practicar per diferents terrenys, o hi ha un concret? O...
Sí, es pot practicar gairebé per qualsevol terreny. Mm-hmm. Sí que si som més... Bueno, que estem iniciant la marxa nòrdica, doncs millor per un terreny més pla. Mm-hmm. Però bueno, gràcies als tacos que té, es pot practicar per asfalt o per muntanya.
Mm-hmm. I molt...
bueno, que és caminar, o sigui, caminar podem caminar per tot arreu, per tant, caminar amb bastons també podríem fer-ho per tot arreu. Sí que és veritat que, a diferència de fer trekking, vale, no ens anem a fer marxa nòrdica per pujar un aneto, vale, perquè aleshores requereix un altre tipus de bastó i un altre tipus de tècnica. Però per caminar per terrenys, tant per de muntanya, pistes, com per caminar per parcs, com per caminar per ciutat, inclús, podríem pràcticament caminar per tot arreu.
Mm-hmm. I hi ha moltes diferències amb altres modalitats que siguin una mica iguals, o és això que dèieu del trekking, o no?
Doncs mira, de caminar l'única diferència que hi ha és que porta els bastons, però ja que portem els bastons serveix per donar-nos més impuls, anar més ràpid i també ens cansem menys. I d'aquesta manera la gran diferència és que quan caminem normalment només utilitzem les cames.
Uh-huh.
I gràcies als bastons utilitzem també la part de dalt, o sigui, els braços, les espatlles, fins i tot l'esquena i els abdominals.
Uh-huh. És molt exigent? És un exercici o una activitat física que és molt exigent o no?
No, o sigui, pot semblar una mica contradictori, però tot i que fem un gran gast energètic, no tenim tanta sensació de fatiga, perquè el bastó, uh-huh, al final, el que és com una projecció del nostre braç a terra, uh-huh, i aleshores cada cop que nosaltres ens empenyem amb el bastó, ens impulsem amb el bastó, aquest ens empenya endavant i ens facilita la marxa. I aleshores no tenim aquesta sensació de fatiga i, a més, la postura també millora, fa que el tòrax s'expandeix endavant, respirem millor, i anem com més compensats també, perquè al utilitzar les quatre extremitats doncs fem que la força estigui més compensada i no ens cansem tant d'extremitat inferior.
Mm-hmm. Anem directe una mica al tema que ens porta, és quins són els principals beneficis físics que ens pot generar la pràctica de la marxa nòrdica.
Vale, doncs mira, millorem moltes coses, vale? Com he dit, amb la postura ja estem, o sigui, amb la postura dels bastons, quan agafem els bastons ja estem millorant la postura, perquè ens obliga a activar la musculatura profunda, que normalment tendeix a debilitar-se amb l'edat, vale?
Mm-hmm.
Després, un altre dels grans beneficis és la millora de la condició cardiovascular i pulmonar, vale? Després també millorem la força global. Pensa que caminant activem un 30% de la musculatura i amb la marxa nòrdica estem activant un 90%. Inclús és major l'activació que corrent, que seria un 60%. ¿Vale?
Uh-huh.
Després, què més beneficis? Doncs millorem també pues, el metabolisme. Millorem inclús a nivell de mental, ¿vale? També hi ha una millora de l'estat d'ànim, perquè al final, com que es treballa en un entorn exterior, fa doncs, que tinguem doncs, una millor predisposició. ¿Vale?
Uh-huh.
Aleshores, doncs, bueno, doncs, una mica aquest seria el conveni. I altres capacitats que també poden millorar molt important seria doncs, l'equilibri, la coordinació, la resistència, tot això.
Uh-huh. El calçat ha de ser especial o no?
No és necessari un calçat especial, però sí que és recomanable portar unes sabates còmodes, amb una bona amortiguació i un bon suport pels peus, especialment si es practica sobre terrenys irregulars.
Mm-hmm.
Però bueno, un bon calçat també ens ajuda a evitar lesions de turmells i el genoll, sobretot.
Mm-hmm. I això està determinat, dic, quan parlem de beneficis, a un perfil de persona, no sé si d'edats, gent més gran, més jove, o a tothom li pot aportar els mateixos beneficis?
Mira, és ideal per tothom, sempre i quan la persona pugui desplaçar-se sense ajudes tècniques. És a dir, una persona que anés amb un caminador doncs no li recomanarien que fes marxa nòrdica perquè ja té un detriment del seu estat físic. Uh-huh. Vale? Però si no és així, o sigui, si tu pots caminar sense ajudes tècniques, pots fer marxa nòrdica, encara que la teva capacitat funcional no estigui tan bé com per altres persones. ¿Vale? Per tant, tant per persones grans que vulguin millorar la seva capacitat funcional, inclús per esportistes que vulguin millorar els seus entrenaments, vull dir, la recomanem per tothom. El que sí que està clar és que potser hi ha un perfil de persones doncs, que, si tenen una mica la seva capacitat més marmada, com que hem dit que la marxa nòrdica és tan completa i ajuda a fatigar-nos menys, doncs per aquest tipus de persones estaria com molt indicat, ¿vale? Les persones més fràgils, diguéssim.
Mm-hmm.
Però la pot practicar tothom.
Mm-hmm. Hi ha alguna malaltia o afectació que es veu més beneficiada o no? O és en general...
No. Precisament, doncs, enganxant amb això que et deia, vull dir, per exemple, aquí en el servei nosaltres la fem servir per pacients amb patologia cardíaca, per fer els programes d'entrenament, perquè a poc a poc van implementant la marxa nòrdica i milloren la seva condició, ¿vale? D'estar, diguéssim, de tenir menys capacitat, doncs van guanyant a poc, igual que els pacients, per exemple, doncs, oncològics, que tenen una fatiga molt marcada i aleshores doncs, es cansen molt ràpidament, però amb els bastons, com que sembla que no es cansin tant, doncs poden arribar més lluny. Doncs, per aquest perfil de pacient que és fràgil, doncs, de seguida poden millorar aquesta capacitat i aleshores per aquests pacients en específic és molt recomanable.
Mm-hmm. I pot ser també una, és que no m'agrada dir la paraula arma, però sí que pot ser una eina tant per a persona, com per prevenir, com per a gent que s'està rehabilitant, que està passant per processos de rehabilitació, pot ser?
Efectivament, és que el servei nosaltres i els hospitals en general cada vegada més s'utilitza com a eina terapèutica, o sigui, es fan sessions per rehabilitar doncs, això que, com t'he dit abans, cardiòpates, com persones que surten d'una cirurgia o per persones oncològiques, per persones que tenen una patologia neurològica perquè també millora l'equilibri, la coordinació, vull dir que sí, s'utilitza com a eina terapèutica i cada vegada ens estem adonant que dona més bons resultats.
Mm-hmm. I si algun pacient, pel que sigui, no pot practicar-ho o no té la capacitat, hi hauria alguna altra pràctica que també li podria aportar aquests beneficis com a substitutiu?
Bueno, com ha dit la Pilar abans, gairebé tothom pot practicar-la, no sé què utilitzis ajudes tècniques.
Uh-huh.
Llavors, si pots caminar, doncs amb l'ajuda tècnica pots caminar normalment. Si no, també els exercicis a dins de l'aigua, que també tenen un baix impacte de les articulacions, o bicicleta, seria el uh-huh. més semblant.
Uh-huh. I parlant dels bastons, com que són el que dèieu abans, no? Bastons molt similars per fer l'esquí... Per fer l'esquí nòrdic. Són els mateixos o són diferents? Tenen una altra mida? Quin material tenen?
Són diferents dels de trekking, perquè els de trekking tenen com una corda a l'extrem de dalt del bastó i aquests porten una peça que es diu dragonera, que és com un guà que s'adapta a la mà.
Uh-huh.
Llavors, aquesta és la principal diferència. Poden ser regulables de l'alçada o fixes i de diferents materials. Poden ser d'alumini o de carbònic. Aquests serien els més lleugers.
Que aquí també té la seva importància, no? Que no sigui una cosa molt pesada que dificulti l'exercici, no?
Sí, sí, però o sigui, de normal els bastons de marxa nòrdica, els que es venen al mercat, tant si són els que no són els més econòmics com els que són més pros, diguéssim, solen ser d'un material que no és molt pesat, i uh-huh. que sí que pot millorar una miqueta i quan practiques més habitualment doncs, ja ens agrada que siguin més macos, però bueno, al final amb el més econòmic també pots fer-la, la marxa nòrdica tranquil·lament.
Mm-hmm. I tenen hi ha alguna tècnica en concret que a l'hora de fer-lo servir?
Doncs sí, ja té la seva tècnica i explicar-la així és una mica estrany, però bueno, és com si caminéssim normal,
mm-hmm.
perquè quan caminem ja anem movent els braços, o sigui, hi ha una coordinació de les cames amb els braços que és per exemple, cama esquerra, braç dret i al revés. Bueno, així alternant tota l'estona.
Mm.
Llavors, com tenim el bastó a la mà i amb la dragonera el que ens serveix és d'impuls. O sigui, quan caminem el braç va com més passiu i amb la marxa nòrdica és molt més actiu. O sigui, seria com caminar, però amb el bastó a la mà i fent l'impuls cada vegada, amb quatre punts de recolzament.
Com deies, és complicat perquè estem a ràdio
i
això no veure-ho, però bé, jo ja m'he fet una idea, almenys jo m'he fet una idea de més o menys com pot anar. I tenen un paper important a nivell funcional, els bastons?
Bueno, sobretot perquè ens ajuden a distribuir el pes d'una manera més equilibrada entre el tren superior i el tren inferior, ¿vale? I redueixen la tensió a les articulacions. Això també proporciona més estabilitat, millora en l'equilibri i pots anar tant per terrenys plans com per terrenys irregulars amb ells. Però bueno, el paper funcional també és que milloren també la postura i això fa que anem molt millor i que agafem... que
fatiguem menys. Parlem una mica de com ho feu des de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, aquests grups de marxa nòrdica, com ho feu, com s'activen, com s'organitzen, què feu?
Tot va començar fa ja uns anys que es va veure que la marxa nòrdica es feia servir com a eina terapèutica. Llavors la vam implementar al servei. Uns quants fisios ens vam formar i vam començar a fer marxa nòrdica per aquí, pel Parc de Vall Paradís de Terrassa, amb pacients. I llavors els treballadors de Mutua ens veien que sortíem al carrer amb els bastons i que era una activitat doncs, molt agradable, perquè també emocionalment ens veiem molt contents. Sempre parlàvem molt bé de la marxa nòrdica i des de Mutua es va crear com un projecte que és Cuidem els que cuiden, i els fisios del servei de rehabilitació fem marxa nòrdica pels treballadors de Mutua de qualsevol servei.
Està molt
Llavors s'organitzen grups de 10 persones i fora de l'horari laboral, òbviament, doncs n'hem de fer una volta d'una hora o així de marxa nòrdica.
Molt bé, i està tenint èxit, no?, pel que veig.
Sí, la veritat és que ha tingut una gran acceptació.
I abans...
Tant per professionals com pels pacients, eh? També els grups que fem per pacients, la veritat és que la gent es sent molt còmoda i de seguida comença a veure els beneficis i s'hi enganxa, eh? Vull dir que és molt interessant. La veritat és que quan es va difonent la informació i els beneficis, cada vegada més gent vol practicar-la.
I a part d'aquest interès de gent que vol practicar, l'interès dels professionals també per aplicar-ho en les seves teràpies, també ho heu notat, també hi és?
Bueno, els que fem grups amb pacients, doncs, i veiem, doncs, això que t'he explicat, doncs, que el pacient d'entrada doncs, no sap ben bé com fer servir els bastons, però un cop ja aprèn i veu que pot caminar més lluny, no es cansa tant, que a nivell de mobilitat doncs, guanya mobilitat, s'equilibra millor i guanya capacitat, al final, doncs, clar, estan supercontents i veuen que és un gran benefici per la salut. I no només és com a activitat física, sinó després doncs, també a nivell de salut.
Ja us faig una pregunta que m'ha vingut al cap. Això és per pacients i treballadors de l'entitat o també, jo que sé, jo dic, oh, mira, tu, escolta, el que m'estan explicant la Marta i la Pilar m'interessa, em puc apuntar o no?
Bueno, doncs nosaltres només ho fem per pacients i professionals d'aquí, de la Mutua de Terrassa, però a vegades quan estem fent l'escalfament o anem fent marxa nòrdica pel parc, s'apropa algú i diu, com puc fer per apuntar-me? Llavors, és el que et dic a tu, no? Des de l'Ajuntament, Casals Cívics, el Centre Excursionista o diversos llocs, ofereixen classes de marxa nòrdica. Normalment són gratuïtes i fins i tot et deixen els bastons o de lloguer, o, bueno, això no sé molt bé com es fan, però no cal que te'ls compris de primeres. O sigui, pots practicar la marxa nòrdica i després, si t'agrada, doncs ja te'ls compres. Però hi ha grups o sigui, si et fiques a dintre de les webs de l'Ajuntament i així, i és fàcil que puguis trobar.
Doncs està bé saber-ho, doncs, Marta Morales i Pilar García, que sou fisioterapeutes del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltes gràcies per explicar-nos aquesta modalitat, els seus beneficis, i així en sabem una mica més tots plegats.
Gràcies.
Vinga, merci. Bona tarda.
Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hace gritar a todos los mudos, quita las pastis de la boca, roba las miradas de todo el mundo. foto en topes. Ella no es del Boca, pero madre si la toca. Y siempre en sus ojos hay una mirada. Tiene una cara de loca.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i ara obrim aquesta finestra a l'opinió que un cop al mes, l'últim divendres de cada mes, té com a protagonistes els joves. Volem parlar amb ells i conèixer la seva opinió sobre temes concrets. Avui parlarem sobre aquesta proposta del govern espanyol per aprovar una reforma legal que avanci als 16 anys l'edat per poder votar. I sembla que la idea és fer-ho abans que acabi la legislatura. Volem saber què en pensen els joves sobre aquest tema. I avui els nostres convidats són en Martí... Civit o Civit? Civit. Martí, estudiant de segon de batxillerat, 18 anys?
18 anys.
18 anys. Benvinguts.
Merci.
Gràcies per acceptar la nostra invitació. Anem a Sabadell, allà ens espera el Nic Mainou, que no estudia, no treballa i està a la recerca de projectes. No, Nic?
Així és.
Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Com està? Tot bé?
Ah, molt bé. Perdona.
Sí?
Bé, perfecte.
Bé, doncs ens queda la tercera pota d'aquesta tertúlia. Anem fins al Prat, a veure si podem saludar la Clàudia Sanfeliu, de l'associació Criadors Raça Prat. Clàudia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perfecte, mira, ja hi som tots. Per tant, podem començar a plantejar-vos qüestions sobre aquesta decisió. D'entrada, suposo que heu vist la notícia. M'agradaria saber quina és la vostra opinió rasa i curta. És a dir, sí, no, si esteu a favor, si esteu en contra, precisament d'aquesta possibilitat que s'avanci l'edat per votar a partir dels 16 anys. Qui vol començar?
Jo mateix.
Vinga. Vinga, Nic.
A mi la veritat és que no hi estic massa d'acord. Diria que sí, però trobo que tal com està ara mateix els joves amb totes les xarxes socials i tot, no toquen 16 anys, t'influència molt el que diuen a casa. Llavors, dubto que fos com una decisió pròpia. Trobo que ara mateix amb 18... És que ja amb 18 costa de pensar què has de votar per el que et cometen i per tot, així que trobo que amb 16 encara menys. Trobo que si s'hagués fet fa 20, fa 30 anys, hauria estat d'acord amb la decisió, però ara mateix, tal com som els joves, diria que no seria correcte.
Tu tens quina edat, Nic?
Jo 20.
Tu tens 20 anys. Sí. Molt bé. Hi ha algú que estigui en desacord o que opini al revés que el Nic? Clàudia.
Jo estic en contra, també. Jo no crec que sigui adequat, de moment.
Vaja, m'esteu deixant
Mira,
de pedra.
Mira, coincidim els tres, tu.
Coincidiu els tres que no és una edat per per poder començar a votar. De fet, aquesta és la vostra opinió. Hi ha una enquesta que el que ens ve a dir és que els joves de entre 18 i 24 anys són el grup d'edat que té menys interès per la política. Segons l'última enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials del febrer passat, el 58,9% d'aquests joves assegura que la política els interessa poc o gens. Us quadren aquestes dades amb el que veieu al vostre entorn? És a dir, veieu que la gent de la vostra edat està poc interessada o gens en la política?
Sí, la veritat. Veient com està ara mateix tema classe, o sigui, estic parlant com a tema classe i tema també amb
grup de
col·legues i tal. Sí que és cert que hi ha gent més enterada una mica de la vida política, però hi ha gent que passa i bueno, o sigui, passa completament de tot.
No hi ha cap mena d'interès?
No.
No. I en el vostre entorn, Clàudia?
En el meu entorn tinc gent que, pues, com diu, que hi està molt interessada, però altra gent que és la majoria que ho està molt poc o que quasi no sap ben bé què fa cada partit o com es fa aquesta gestió política.
Nick?
En general crec que hi ha molta desinformació.
Nick?
Doncs en el meu cas, aviam, per exemple, jo amb el meu millor amic que ja estudia ciències polítiques, sí que es parla bastant. També a casa meva també es parla, però entre els joves et diria, aviam, amb els meus grups sí que parlo, però sí que, per exemple, surts de festa o surts de prendre alguna cosa i tal, i notes que la gent no parla de política, la gent cada vegada està menys informada. Bueno, menys, jo trobo que potser sí que estem informats, però sí que no li trobem l'interès que hi havia abans quan jo era més petit. Notaves que la gent sí que estava més informada també perquè eren diferents èpoques del tema independentisme i tal, però ara trobo que no s'hi parla massa, de veritat.
Clàudia, tu quina edat tens?
Jo tinc 21.
Tu tens 21. En algun dels casos, algú de vosaltres ha votat? M'imagino que tu, Martí, no? Encara?
No, encara no.
Encara no has votat. Nick, tu has pogut votar?
Sí, he pogut votar, però no ho vaig fer.
Les municipals?
Ah, les municipals, exacte.
Municipals. I la...
Sí, bueno, sobre em va tocar la mesa electoral, quan vaig ser 18.
Ah,
quin bon regal, eh?
Sí, m'encanta.
Però hi vas anar?
Hi vaig anar. Vaig dir, prefereixo anar-hi que pagar multa, la veritat.
Ja no tenies excusa, no?
Exacte, no podia dir que no.
I Clàudia, tu ja has pogut participar, almenys en municipals, no?
Jo vaig participar a les municipals i a les... i a unes altres també.
Unes altres, les europees, deurien ser.
Sí. Pot ser.
Europees. Per què us ho pregunto? Perquè, a veure, de fet, hi ha països com Alemanya o Bèlgica que ja permeten votar als 16 anys en certs comicis. Creieu que aquest model gradual que es vol imposar, començant per les eleccions europees o municipals, seria el més adequat també en el cas d'Espanya? Com ho veieu?
Aviam, és que municipalment, és que crec que al final la gent té tendència a votar el mateix de cara a generals que municipals.
Segur?
O, perquè, ja, no sé, per exemple, jo en el cas de Sabadell sí que ho faria pel fet de que, bueno, en el meu cas jo trobo que ara mateix qui és l'alcaldessa no trobo que no ho està fent bé, i trobo que aniria bé un canvi de joves de que, no sé, sortís algun partit polític que només fos de Sabadell, de gent jove, de gent que volgués canviar les coses, perquè és que porten bastants anys aquí a Sabadell fent tripartit, i ara que ha sortit, en aquest cas, el PSC, no tampoc estan canviant massa les coses. Llavors, trobo que sí que... A les municipals, en el meu cas, sí. Però sí. De cara a general, no sé.
Clàudia? Tu com sí, ho veus que es pugui fer així? Perquè tu ja has provat, tens les dues primeres, t'has examinat, diríem ja, no? En els dos casos, sí. En les municipals i les europees, et faltarien les generals.
Jo en el meu cas tinc molt clar que crec que no votaria el mateix a les municipals que en les generals, ara com ara, eh? I a les europees tampoc vaig votar el mateix. O sigui, jo, per exemple, aquí al Prat, jo noto que, bueno, doncs portem també amb el mateix partit molts anys, i no fa les coses de tot malament, però no defensa exactament pues, el que jo defenso. Llavors, pues, de cara a municipals, sí que votaria, bueno, vaig votar a un partit que pues, bueno, és Junts, que crec que dintre el Prat fa una molt bona funció, però jo no és un partit que cregui com per les generals, saps? Mm. Crec com en el que fan en el municipi, però no en el que fan generalment.
Martí, tu que encara no t'has estrenat, quan, ja has calculat?
Bueno, espero que em toqui d'aquí bastant, la veritat. No sé quan toca, però crec que primer serien generals o... No sé quan toca ja. No sé, sí, ara... no he calculat.
No has calculat?
No.
Et fa il·lusió o no?
No, la veritat, no em fa il·lusió, però si, o sigui, si he de votar, votaré, però no és que em faci realment il·lusió.
Mm. Al respecte del que està... I si et pregunto per quines t'agradaria, per quines t'agradaria començar, si municipals, europees, generals, per on t'agradaria començar a exercir el vot?
Home, jo tiraria més municipals, més que res, perquè és on conec més i on estic com més implicat en el poble que no en, en generals o europees.
I tu creus que votaries el mateix en unes o altres?
No. No, no. O sigui, jo crec que a les municipals es vota més per el que volen fer primer en el poble i després també votes una mica més la persona que no el, les generals, que llavors sí que has de mirar com millor el que volen fer en Espanya i a Catalunya una mica en general, tot plegat.
I respecte del que ha comentat el Nick sobre els partits més tradicionals, més convencionals, també penseu el mateix, que són partits que no us arriben, que no us acaben de convèncer i que us agradaria saba nova, gent fresca, gent que us arribés i que fes propostes més del vostre interès?
Sí. Sí, jo crec que sí, que, bueno, en el cas del Prat, això hem estat molts anys amb el mateix partit, bueno, portem molts anys amb el mateix partit i és molt difícil, o sigui, no acaba d'arribar a tothom, tot i que la majoria de gent el segueix votant, però no acaba d'arribar.
Mm. Jo, amb els que estem, jo crec que tema Sant Cugat està bé, o sigui, crec que hi ha partits polítics que saben representar bastant bé el poble, però també és d'escollir quins i que surtin elegits, clar.
Però així com ja sabem els que serien de tota la vida, no?
Sí.
Que si un partit socialista, un partit popular, un partit catalanista, un partit més espanyolista... Aquests serien els clàssics, per
clar,
entendre'ns.
Sí, sí, sí.
No t'agradaria un que fos exclusivament santcugatenc?
O sigui, sí, i a la vegada no. Sí, perquè al final també renovar persones i renovar partits també de vegades va bé per veure també com porten una mica la ciutat i saber què volen fer i què no. No, també, a la vegada, per dir... Bueno, és que, clar, estàs agafant un poble, bueno, en aquest cas una ciutat que doncs, hi ha moltes varietats de persones, moltes varietats de pensaments, i llavors a veure també quin partit s'està creant. Llavors, pues, una mica també respecte amb quin partit o quina varietat de partit es pot crear.
Mm. Enteneu que, de fet, no sé si sabeu que aquesta reforma l'ha d'aprovar el Congrés per majoria absoluta. Enteneu que hi hagi debat i que es discuteixi si és una data suficient com per assumir que, bueno, que pugueu tenir a partir dels 16 anys ja la plena ciutadania? Enteneu que hi hagi un debat on en teoria no esteu inclosos? Avui ara mateix sí, perquè podeu dir la vostra, però en general el debat el fan els altres.
Sí, home, és lògic que es faci el debat. És normal pel fet d'això, de saber si una persona és totalment conscient del que està votant. Amb 16 anys, no sé, és això, és el que deia abans. Jo crec que estan condicionats o per el que diuen per xarxes, pel que et prometen i sobretot per el que et diuen a casa. Llavors, que si hi hauria gent, òbviament, que s'informaria, òbviament, òbviament, però no sé, jo en el cas, quan jo tenia 16 anys, jo ho diré així, jo tenia que el que volia votar era perquè em venia de casa, aquella idea. I segurament hauria votat el mateix que hagués votat o me mare i me família. Llavors, no sé, no, és que és això, no trobo que seria la decisió correcta, sobretot ara mateix amb els problemes que hi ha a Espanya, generalment sobre els temes d'immigració i de tal, trobo que una ment d'un xaval de la nostra edat o una mica més jove, òbviament del 17, vol més canvi i tiraria més cap a la radicalització dels partits en aquests temes, en els temes d'aquells que escolten per les notícies i diran, doncs, volem canvi, volem tal, llavors ja començaria com el resta d'Europa a tirar més cap a extremes, segurament dretes, com és lògic, i com és lògic em refereixo de que és el que està pujant ara mateix.
Sí, com a tendència actual, diríem.
Exacte, la tendència actual de que tots els partits dels altres països estiguin sortint. Llavors, no sé si seria això.
I, Clàudia, i tu, en aquest sentit, entens que hi hagi aquest debat?
Sí, jo ho entenc, però no, o sigui, és el que hem dit abans, o sigui, no ho comparteixo. Jo crec que aquest debat també no entenc del tot que estigui obert, tenint en compte l'onada extrema de... O sigui, que estan pujant molts nens, perquè no deixen de ser nens, amb molts ideals d'extrema dreta. O sigui, jo, per exemple, bueno, soc cap d'un cau i... Bueno, ara estic amb els més grans, però jo veig nens relativament petits amb uns ideals o molt vinguts de casa o de classe que no tenen molt clar el que estan dient, jo crec. I que això és un problema, vull dir, tu quan estàs amb 18 anys, doncs molts de nosaltres, ja als 18 anys just no votes, per com cauen és molt poca probabilitat, però si cau ja estàs en la universitat o en un altre ambient que no és tan tancat com, bueno, amb 16 anys acabes d'acabar l'ESO i comences el batxillerat, que són ambients molt més tancats, i jo crec que la universitat i tal et fa veure altres coses.
A part, jo crec que també falta com molta educació, educació política a les escoles. O sigui, crec que a mi només se'm va donar educació, però molt per sobre i moltes pinzellades, molt poques, perdó, a primària, i a partir d'allà ja no es va parlar absolutament res. Llavors, si tu adelantes
l'edat,
no, el 16, que encara no ha rebut aquesta educació perquè no l'estàs rebent, però igualment si l'estàs adelantant, o sigui, estàs trencant com una mica el ritme que estàvem portant, no, d'aprenentatge, de tu anar aprenent una mica com van les coses a la vida.
Madurant.
Exacte.
Seria bàsicament madurar. Però no us sentiu com assenyalats, com discriminats, perquè, tot i que vosaltres també reconeixeu que o no esteu encara no esteu ben preparats, no sou prou madurs o no esteu prou informats, per què dic això? Perquè és que segur que trobaríem molts adults que estan en el dret de votar i estan en la mateixa situació que vosaltres, que no estan preparats, que no estan prou informats i que segurament no tenen un criteri clar.
De fet, és això, és el que he dit. O sigui, crec que falta... bueno, doncs això, que les escoles, instituts o batxillerats o universitats o el que sigui, que es faci una mica d'educació i una mica d'educació política, per també que la gent aprengui, per almenys, què són els partits polítics, com votes...
o com funciona,
com funciona,
no, la democràcia.
No, tot, o sigui, al final estan sortint doncs idees que estàs dient que estan anant directament contra la democràcia, perquè... Pues la gent no sap com funciona la democràcia.
Què n'opineu al respecte d'això que estàvem comentant ara?
Sí, aviam, el tema educatiu també, clar, també s'hauria de vigilar amb els professors que ho fan, perquè hi hauria molt professorat al qual intentaria inculcar el seu pensament i les seves idees polítiques als nens. Llavors jo crec que s'hauria de vigilar molt amb qui fes una ensenyança, perquè si no sí que és això. Si tens tendència d'un lloc, tindràs tendència d'un altre. És com, per exemple, perquè puja l'extrema dreta, com deia Natàlia, dius? Perdona.
Claudia,
perdona.
Claudia.
Que deia que això, que hi havia molts nens que tenien moltes idees d'extrema dreta, i és pel fet de que, hosti, que trobo que de la seva part ho estan fent bé pel fet d'implicar-se en el tema de la xarxa social, perquè tu, no sé, jo que sóc una persona que utilitzo bastant TikTok, em surten quasi tots els dies, almenys algun vídeo, d'un partit d'extrema dreta. En canvi, els d'esquerres o els de centre o d'on siguin, no ho fan, i quasi tots són o Vox o el PP. Són els que estan més implicats, i és una cosa que m'estranya. No entenc per què els altres partits polítics no ho fan. I és una cosa que per això trobo que està pujant l'extrema dreta, perquè s'estan implicant a la ment dels joves. I per això crec que està sortint... que em sembla raro que s'hagi proposat de part d'un partit d'esquerres. El fet de que, no sé, s'haurien de fixar amb qui està pujant de cara a la joventut. Llavors, no sé...
Claudia.
Que és un mal moviment.
Sí, sí. No, respecte del tema educatiu, parlava el Martí, també el Nick, de tenir una mica més de coneixement de com funciona tot plegat. I el Nick apuntava més al tema adoctrinament, no?
Sí.
Però, clar, jo crec que es tractaria més de explicar com funciona el sistema, no? El sistema pel qual ens regim en aquest país, efectivament, què són els partits, com funcionen, explicar doncs què és la democràcia, perquè el que ens ha sobtat també últimament són algunes enquestes que precisament en aquesta línia del que heu estat apuntant, joves que opinaven que doncs que tant de bo arribés una altra dictadura. Clar, dona la sensació que els conceptes no els tenim massa controlats.
Perquè no n'hem viscut una. Perquè no n'hem viscut una.
Exacte.
Llavors, no. Clar, què diuen els avis? No, o sigui, a l'època de Franco vivia millor. Bueno, depèn d'on siguessis, no?
Clar, i depèn del patiment que et toqués.
Òbviament.
Que et toqués. Sobre el tema educació, Clàudia, tens alguna... afegit,
sí,
a fer?
Sí, jo vaig tenir la sort, perquè crec que és una sort que jo, si no m'equivoco, tercer o quart de l'ESO, vaig tenir una assignatura d'aquestes que posen com pròpies del centre, que no me'n recordo molt bé, com, bueno, li dèiem CMC o alguna cosa així, que era, sí, no? Que era una profe, la profe que et feia història, però ens feia també una assignatura sobre pues, política, i era pues, un curs que això, els divendres al matí de pues, una hora a la setmana, i t'explicava com funcionava el sistema polític europeu, estatal i municipal. Llavors tu aprenies com els diferents càrrecs polítics i els diferents partits polítics que hi havia en aquell moment. T'estic parlant de fa pues, ja uns quants anys, però que a mi em va semblar bastant interessant i que gràcies a aquella assignatura... pues, ser més o menys ubicar-me en aquestes coses, perquè si no tens algú que t'ho expliqui és molt complicat. O sigui, autodidactes ho som tots, però d'aquests temes que són més densos potser, doncs no és tan fàcil. I jo vaig tenir la sort de tenir aquesta profe que, a més, ella ho explicava pues, com si fos història, però ho explicava pues, el tema polític, i em sembla molt interessant.
Mireu, no sé si recordareu el 9N de 2014, els catalans de 16 anys sí que van poder votar en una consulta que no va ser referendària. Aquesta experiència hauria de servir com a model per fer aquesta reforma estatal que anuncia el govern? És a dir, doncs, si rebaixes l'edat, també fes que la gent jove tingui més interès per participar, no? Proposant alguns temes que es puguin sotmetre a referèndum, per exemple. Què us sembla?
Jo crec... Ui, això em sembla bé, però em semblava bé en aquella hora. Ens podia dir, jo tenia... Bueno, no ho sé, però no tenia els 16 encara. Però sí que és veritat que jo crec que en els meus 16 estava molt més radicalitzada la meva mentalitat que ara. Llavors jo crec que sí que impliques... a la gent, però si hi hagués una educació prèvia, vull dir, no pots fer tirar els nens amb 16 anys a votar si no saben, o sigui, si del col·le no ve fet això, saps?
Mm-hmm. Si no hi ha una feina prèvia. Ens queda res, segons. Algú vol fer alguna aportació més?
No, jo també diria que sí. Es podria fer servir de no sé, aquesta idea que van tenir d'aportar. Trobo que depèn de les votacions que es poguessin fer, sí que es podria posar gent de 16 anys. De, no sé, fer-ho molt més democràtic, no que el que diguessin com es diu, el Parlament, sinó d'idees i tal, que pogués votar tothom allà com a Suïssa, bàsicament. Mm-hmm. I que podríem participar els 16 anys.
Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies al Martí, a la Clàudia i al Nic per haver participat avui en aquesta tertúlia de joves. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Adéu.
Igualment.
Adéu. Adéu.
Si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. Al matí m'agrada quan encara no hem i ens esmorzem a poc dins el teu llit.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, El Prat i Badalona.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La música més propera a tu, a Cugat.cat.
Into the disco scene.